Són gairebé 3 quarts de 3 de la tarda. Anem als esports. Les eleccions catalanes, políticament parlant, ajornades el 30 de maig, però és que les eleccions a la presidència del Barça tampoc no se celebraran el dia que estaven previstes, diumenge de la setmana que ve. Avui el president de la Junta Gestora i altres representants del Club Blaugrana s'han reunit amb la Generalitat i han deixat clar que el dia 24, que és quan estava previst, no hi haurà votació. Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Quin honor, la batalla del Camp Nou aquí, la TDT, aquí al Catalunya
Mídia. Pel que faci falta.
Quin és a partir d'ara? I a partir d'aquesta decisió, l'escenari que es planteja el Club Blaugrana ara?
Bé, el concepte clau és vot per correu, però deixa'm abans que expliqui com ha anat tot en una informació que Jordi Borda ha avançat al matí de Catalunya Ràdio quan faltaven 5 minuts per les 12 del migdia i que ara ja ha estat confirmada per les dues parts, govern de la Generalitat i Barça. Aquest matí s'ha produït una reunió prevista entre aquestes dues entitats per estudiar els escenaris per decidir si es podrien celebrar les eleccions del 24 de gener. Per part del Barça hi han assistit el president de la gestora, Carles Tusquets, el director general, Òscar Grau, el responsable de l'àrea social, Pere Jansà, el defensor del soci, Joan Manel Traiter, i el cap dels serveis mèdics del club, Ramon Canal. Per part del govern, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, Meritxell Massó de Presidència, Elisabet Abad d'Interior i Marc Ramentol de Salut al marge de tècnics de cada departament. La reunió ha començat a les 11 i no ha durat ni una hora. En la reunió, el Barça ha demanat al govern que permetés als socis del club saltar-se el confinament municipal per poder anar a votar el dia previst per les eleccions, és a dir, el diumenge 24 de gener. Però la Generalitat ha dit que no podia fer excepcions. En aquell moment, el Barça ja ha assumit que no podria fer les eleccions el 24 perquè, recordem-ho, aproximadament un 40% dels socis no podrien moure's del seu municipi per anar a votar. I aquí és on el Barça ha plantejat la possibilitat de modificar d'urgència la llei de l'esport per poder introduir el vot per correu. Vot per correu postal, que quedi clar. El secretari de l'Esport ho ha vist amb bons ulls i s'ha compromès a estudiar-ho de forma urgent. En principi, s'espera resposta per dilluns. Un cop iniciat el tràmit, les previsions que es fan tant des del Barça com des de la Generalitat és que les eleccions es puguin celebrar o bé l'últim cap de setmana de febrer o el primer de març. Recordem també que aquesta tarda hi ha prevista la reunió entre el president de la gestora, Tusquets, i els tres candidats, Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, on s'espera que se'ls informi d'aquestes gestions fetes pel club amb la Generalitat.
Doncs aquesta és la decisió. Les eleccions del Barça s'ajornen, veurem a quina data, més o menys un mes. Què et diuen els tres candidats? Ramon Salmorri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Per exemple, Joan Laporta estava i està en contra de qualsevol ajornament.
Tot i que en les darreres hores ja ha començat a assumir que no hi haurà més remei. Laporta segueix optant per buscar alternatives a les negatives de la Generalitat. Carnet de soci, certificat d'autoresponsabilitat, etc. Aspiracions que aquest matí la Generalitat ha tombat. El seu argument mare és que la situació actual està generant un enorme perjudici al club i que el Barça necessita un president amb urgència.
No és una qüestió de que perjudiqui un o l'altre. El que aquí perjudica és el Barça. El Barça no pot continuar en aquesta situació. Portem des del mes amb desgovern, la situació del Barça és crítica, econòmica, i el Barça no pot estar més temps sense un president o una junta directiva.
Com que no es pot celebrar el 24, la porta defensa fer-ho immediatament després, per exemple, el 25, si és que les restriccions de mobilitat ja han acabat.
Un altre candidat, Víctor Font. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Font no s'amaga i deixa clar que l'ajornament electoral a ell el beneficia.
Sí, aquest matí mateix, al matí de Catalunya Ràdio, amb la Laura Rossell, admetia públicament que un ajornament de les eleccions els beneficia, perquè a més temps tenen, més poden explicar el seu projecte, perquè des de la candidatura la sensació que tenen és que com més carrer trepitgen, més socis convencen. Llançava un dart a Joan Laporta quan ha dit que hi ha a qui li interessa celebrar les eleccions a poder ser avui mateix i a poder ser sense cap debat. Tot i això, demanava deixar a banda els interessos personals de cada candidat i posar el soci al centre del debat. I en aquest sentit ha estat clar. Màxims socis possibles votant, el president que entri diu que ha d'estar ben legitimitat i seguretat perquè puguin exercir el dret a vot sense prendre riscos. Ha recordat que hi ha 40.000 socis de més de 60 anys. De cara a la reunió d'aquesta tarda i més enllà de la logística d'aquest nou escenari de les eleccions, Víctor Font proposarà que mentre no se celebrin es prenguin algunes decisions pactades entre els candidats i la Junta Gestora. Per la seva candidatura hi ha dues urgències.
Hi ha, bàsicament, dues grans decisions que s'han de prendre. Una, si fitxem a Eric García sí o no, perquè al final la situació econòmica del club no permet fer massa més fitxatges ni massa més coses. I l'altra, si fem ús d'una pòlissa de crèdit per fer front als problemes de liquiditat que té el club.
Doncs aquest és el posicionament de Víctor Font. Ens falta el tercer candidat, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
És Toni Freixa. Com viu aquesta situació des de la candidatura que s'ha donat a parlar com a tercera via?
Doncs mira, Freixa insisteix que cal garantir la màxima participació, els drets dels socis al vot lliure i no posar sobretot en perill la salut d'aquests socis i sòcies. Per tant, al seu parer cal fer unes eleccions quan el context ho permeti, amb les màximes garanties, i fins aleshores Toni Freixa es mostra obert a col·laborar amb el club de la manera que sigui fins que es puguin fer els comicis.
Jo també em poso a la plena disposició del club i de la comissió gestora per poder ajudar en tot allò que sigui possible per tal de que el Futbol Club Barcelona no en surti perjudicat. De fet, la situació extrema en la que ens trobem, que és una situació excepcional, i tots nosaltres, les nostres famílies, les nostres feines, la nostra vida l'hem d'adaptar a aquesta situació excepcional, requereix solucions intel·ligents.
Doncs és el posicionament dels tres candidats. Aquesta tarda hi ha prevista la reunió entre el president de la gestora, Carles Tusquets, tots tres candidats, i veurem quina és la decisió que es pren, però en tot cas les eleccions no seran com estaven previst diumenge de la setmana que ve. Deixem el Barça, anem al motor.
Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar, us ofereix aquest espai.
Un Dakar que ja s'ha acabat, ho ha fet amb victòria de l'argentí Kevin Benavides en motos i del francès Stéphane Peterhansel en cotxes, els millors catalans Lucas Cruz, tercer com a copilot de Carlos Sainz, i Nani Roma, que ha acabat cinquè. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Benavides ha pujat per primera vegada a la part més alta del podi, mentre que Peterhansel és la seva 14a victòria i de la primera ja fa 30 anys.
Kevin Benavides aconsegueix la victòria al seu cinquè Dakar amb 32 anys i com a membre del potent equip Honda.
Pronto y muy feliz, realmente este es mi sueño y ahora pude lograrlo. Hace muchos años que vengo buscándolo y bueno, pocas personas saben por lo que uno tiene que pasar y entrenar y sacrificarse y dejar cosas por algo como esto, como este momento, ¿no? Así que la verdad estoy muy, muy, muy feliz. La alegría es más grande y que por eso lloro.
El seu company Ricky Brabec li cedeix la corona, però puja al podi com a segon i el britànic de KTM Sam Sunderland ho fa com a tercer. Primera victòria per Benavides, 14a per Stéphane Peterhansel als cotxes i el més espectacular, 30 anys de la seva primera victòria, que aleshores va ser en moto. Messier Dakar raona la clau de la victòria.
Yeah, it was a really tough one.
Ha estat molt dura. He liderat força dies i així sempre tens més pressió perquè tens més a perdre. Però hem fet una cursa molt acurada, sense errades importants i, novament, ha estat la clau a aquesta temporada.
I malauradament, Damià, l'últim dia també hem de parlar de la mort, la primera i única mort d'aquesta edició, la del pilot francès Pierre Charpent.
Un motorista amateur de 52 anys que disputava el seu quart Dakar i que va tenir una caiguda a la setena etapa fa 5 dies. El van operar per traumatisme cranioencefàlic i estava en coma d'ençà. L'organització ha informat que va morir ahir mentre el traslladaven a París.
Màxima intensitat. Màxima resistència. Màxim rendiment. Màxima exigència. Ens agrada que ens amanin al màxim. Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar 2021.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Set minuts i seran les 3 de la tarda. En bàsquet, els dos millors equips europeus, o com a mínim els que estan més ben classificats, s'enfronten aquesta tarda a l'Eurolliga. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
CSKA de Moscou, Barça. Un partit que no és decisiu, però que pot servir per mesurar les opcions dels blaugrana en aquesta competició.
Sí, és el partit més difícil possible. Difícil perquè el CSKA només ha perdut un partit els últims 3 mesos, la setmana passada amb el Baskonia, i només a 2 punts. I perquè, a més, el Barça tindrà les baixes que ja sabem de Nikola Mirotic, Brandon Davis i Víctor Clavés. A dir, baixes molt importants a dintre, on justament el CSKA és l'equip més potent d'Europa i de llarg. Pels que no hi seran, per tant, i pels que sí que hi seran del CSKA de Moscou, el partit d'avui serà el més complicat de la temporada. Saruna Jasikevicius.
Está claro que estamos jugando contra equipo en este momento que es mejor de Europa, que tienen jugadores decisivos, y bueno, seguramente va a estar uno de los más partidos de más dificultad en toda temporada.
Per cert, notícia de fa poca estona, han destituït el tècnic del CUE, amb qui el Barça va jugar dimarts, el Himki de Moscou, el mític Rimas Kurtinaitis.
Home, Kurtinaitis, de manera...
Realment estaven molt malament.
No, ja sabeu que a Catalunya Ràdio transmet tots els partits del Barça a l'Eurolliga, també aquest CSKA Barça, amb l'Ernest Macià, la Carme Lloberes, com sempre, a través del web i l'APP de Catalunya Ràdio. I en futbol sala, tot just després, 3 mesos després de proclamar-se campió d'Europa, el Barça arrenca aquest vespre el seu camí en la màxima competició europea d'aquesta temporada. L'equip d'Andreu Plaza inicia el camí de la defensa del títol precisament allà on va alçar la tercera Champions, al Palau Blaugrana. Per tant, a veure si tenen més sort i poden repetir aquest títol. I en futbol, aquest cap de setmana estarem pendents del Barça, que jugarà la final de la Supercopa contra l'Atlètic Club de Bilbao, que hi va eliminar el Madrid per 2-1. Serà diumenge a partir de les 9. Avui Leo Messi no s'ha entrenat amb els seus companys i ara mateix és dubte. No va jugar a les semifinals, però ara mateix també és dubte l'argentí, el crac blaugrana, de cara a jugar aquesta final de la Supercopa diumenge a partir de les 9. A banda d'això, el primer equip català que entra en joc en la jornada és el Girona, que demà a partir de les 4 rep el Cádiz en partit de la segona divisió. Catalunya migdia.